una mica, però és un gran actor, crec que era L'última trobada. Era una obra magnífica.
Es va trencar i va haver de suspendre.
Però que va, ell va sortir en un moment determinat perquè havia, el seu personatge havia desaparegut d'escena i va sortir, va parar la funció i va dir, escolti, no puc més, he de plegar, no aguanto. De fet, es va haver de cridar un metge.
Sí, sí. Són coses que passen,
i,
sí.
I se suspèn, si no...
Hem de dir que en el cas de Maricel... Hem de dir que en el cas de Maricel avui es reprenen les funcions, per tant, ja s'ha arreglat el vaixell que es va encallar.
Que passa que, clar, la gent que ha vingut de lluny...
Sí, la gent que ve de Mallorca, per exemple, hi havia gent que anava de Mallorca, doncs, clar, tenir tot muntat i això, doncs, tu és guerra. Escolta, abans de començar a entrar a parlar de diferents temes, vull parlar del Luis Pérez. Ara ell ha estat matent que va cobrar 100.000 euros en metàl·lic d'un empresari abans de la campanya electoral de les europees, ho va cobrar com a autònom. Diu que, i va dir, això és l'argument que ha donat, que no va fer factura perquè està en contra de pagar impostos. Estefania Molina.
Aviam, sembla ser que més aviat aquesta és l'excusa o l'argument que utilitza un cop l'han pillat. Però vaja, jo crec que fins i tot aquesta excusa que ha utilitzat està molt en sintonia amb el personatge que ell vol crear. Això als Estats Units s'ha tornat bastant comú, una mena de, entre cometes, empresari o persona que s'autofinancia o que es nodreix d'interessos al seu voltant, com ara podem veure que potser és aquest, dels 100.000 euros, per crear la seva campanya política i que tota la seva estratègia sempre està com molt al marge del sistema, és una mena d'outsider. I en aquest últim element, jo crec que sí que és cert que el Vice, tot i que l'hem situat a la banda de la ultradreta, així com a Vox, no és el mateix. Jo me'n recordo que al principi, quan ell va aparèixer, els altaveus, els portaveus mediàtics de la dreta oficial, per així dir-ho, no el van rebre gens bé. I jo recordo que quan va aparèixer Vox el van rebre molt bé. I jo vaig pensar, bé, aquí hi ha un trencament. D'una banda, les tècniques que ell fa servir, no? És una mica brut el fet de que tu t'enviïn fotos de no sé qui que està prenent una copa amb no sé quantos i ho publiquis al teu canal de Telegram, sobretot quan són polítics, etcètera, no? Al final, és una manca de respecte per la intimitat d'una persona, per molt que no sigui delictiu penjar una foto que algú t'ha enviat. Però, per altra banda, jo crec que el Vicent moltes coses sempre ha resultat incòmode. D'una banda, quan ha atacat el rei d'Espanya, ha dit que si el rei signava l'amnistia, doncs que ell es tornaria antimonàrquic, o alguna cosa així va fer anar. I d'altra banda, que jo crec que sí que el veuen com una persona absolutament outsider, algú que no poden controlar amb aquestes pràctiques, a més, molt qüestionables que diem que ell du a terme, al marge d'això del finançament, etc. Per exemple, jo crec que Vox era una ultradreta que realment venia a apuntalar el sistema. En absolut, era una ultradreta antisistema. El que venia a fer era a criticar els independentistes i a criticar l'esquerra. Però els seus eixos eren els mateixos que els de la dreta oficial. La defensa de la unitat d'Espanya, la corona, la unitat territorial, etc. Per tant, jo crec que és un individu que sempre ha estat incòmode. Ho dic perquè de cop no és que la dreta ara digui, oh, quin horror, ha passat això. No, sempre els hi ha resultat bastant incòmode. Però ara, clar, es van sumant evidències que el deixen molt qüestionat com a personatge que diu que ell critica els privilegis dels polítics i al Parlament Europeu es fa vídeos explicant quants sous cobren, quins diners reben. Per tant, no és un Robin Hood, no és un heroi del poble. Sembla que el noi està bastant ben situat.
Mira, les explicacions que ell ha donat sobre aquests 100.000 euros han estat aquestes.
Acepté, y es verdad, cobrar esos honorarios privados, repito, privados, sin factura, para poder tener más ahorros con la finalidad de no enriquecerme por mi actividad política, que es lo que prometí públicamente, porque me niego a que el Estado siga llevándose la mitad de lo mío.
I els fans del Vice, Mayol, què és el que han dit aquestes últimes hores?
Doncs ell cada cop que penja missatges al seu canal de Telegram té molt suport, hi ha molta gent que diu, per exemple, ara sí que treuen els mitjans, però també n'hi ha molts que el critiquen i que no entenen com aquell que va prometre ser un antisistema i anar contra els polítics, doncs està fent el que consideren que fan tots, no? Diu, reconèixer alguna cosa quan t'enxampen i a sobre presumir-ne no és valentia, és ruir, no ets diferent, has caigut al Vice, punto pelota, li diuen al seu canal de Telegram. I bueno, en aquesta línia, és que els estic llegint ara per sobre, ja et dic, molts també diuen força al Vice i tal, però cada vegada que hi ha un comentari seu, doncs hi ha tants missatges de suport com d'escarni.
Aquest és un dels temes del dia, si voleu després hi entrem, però abans vull saludar Toni Comín, que ens acompanya, el diputat electe de Junts. Toni, bon dia, com estàs?
Hola, Toni, bé, estem bé. Sorts.
Ho hem explicat aquest matí, l'escó de Toni Comín del Parlament Europeu penja d'un fil ara mateix, perquè després que el Tribunal de la Justícia de la Unió Europea donés la raó a l'Eurocambra quan va dir que Comín i Carles Puigdemont no podien ser eurodiputats el 2019, ara no sabem què és el que pot passar en un futur immediat a Toni Comín. Toni, com veus, diguéssim, el teu futur més immediat? És a dir, creus que avui és una mica més complicat ser eurodiputat, aquesta legislatura?
Jo diria una mica més lent. Més lent perquè el camí és una mica més complicat, però la probabilitat d'acabar-ho sent segueix sent molt alta, diguem, no? No et diré absoluta, però sí molt alta, perquè nosaltres sabem quines són les vies i les lluitarem totes per aconseguir el que toca, que és que els centenars de milers de persones que em van votar i que em van elegir, doncs tinguin el seu representant fent d'eurodiputat.
Hmm. Per què creus que al final el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha donat la raó al Parlament Europeu, en aquest cas a Tajani, que aleshores n'era el president?
Bueno, s'han volgut rentar les mans. En el fons ells diuen, miri, aquí hi ha un tema de fons, que és si això de prometre la Constitució espanyola per ser eurodiputat, que ja es veu que no té gaire sentit, no? Si això va contra el dret europeu. I amb aquesta qüestió de fons, que és la que em plantegen vostès, nosaltres ara no hi volem entrar. No hi volem entrar, perquè resulta que el senyor Tajani, diuen ells, s'escuden una mica amb l'excusa que no té la competència per decidir si aquest requisit és correcte o no és correcte. Per tant, ell no pot fer res. Ell li han enviat una llista on vostès no hi són, perquè vostès no han complert aquest requisit, i ell no pot dir que aquesta llista és incomplerta. Clar, això és rentar-se les mans. Però al mateix temps ells mateixos diuen, però si vostès volen que nosaltres entrem en el fons de la qüestió, ho han de fer per un altre camí, que és això que farem ara, aquest pla B, que és aquesta cosa una mica complicada d'entendre, que és anar al Tribunal Suprem, que ja ho hem fet, ja ho teníem, una part de la feina ja la tenim feta, denunciar la Junta Electoral i fer que el Tribunal Suprem demani unes qüestions prejudicials al Tribunal de Luxemburg, el mateix que ells va pronunciar. Ells diuen, miri, vinguin, tornin, però tornin per aquest altre camí. Clar, d'aquesta manera, tens raó, perquè parlava de vostè, tens raó, si em deixes et parlo de tu,
que
s'estalvien de condemnar Tajani. Si ahir ens haguessin donat la raó, com que la nostra demanda era contra el senyor Tajani per no haver-nos acceptat, al final el condemnat era el Tajani, que no ens oblidem que ara és ministre d'Afers Exteriors d'Itàlia, per cert. I, per tant, això era condemnar el Parlament. I el Tribunal s'ha estalviat de condemnar el Parlament, però ha dit, però és veritat que hi ha una qüestió de fons pendent, tornin per aquesta altra via, i llavors allà potser els hi donarem la raó. És una mica la situació
sí,
en la que estem ara.
És una mica enrebossat, i està bé que ho expliquis així, perquè si no també a vegades ens perdem en tot aquest procés, no?
Sí,
en aquest cas,
sí.
La presidenta Metsola no t'ha aconseguit tampoc l'escó per no haver anat a Madrid. Creus que la decisió de Metsola en aquest cas és purament política, tenint en compte que representaria l'ala del Partit Popular?
Bueno, jo estic segur que, evidentment, això és una condició que li va posar al Partit Popular espanyol, que no em reconegués. Ell es va escudar, diguem, no?, amb el fet que hi havia una sentència pendent, que és la d'ahir, i va dir, ja, quan es vegi la sentència d'ahir, llavors ja decidiré. Clar, després de la sentència d'ahir, ara no té cap motiu per reconèixer-me, perquè ella pot dir, escolti, jo faré com Tajani, i el Tajani no el va reconèixer fa 5 anys, diuen que això és correcte, doncs jo tampoc el reconec, i també és correcte. Per tant, ara no hem de confiar que Metsola faci res. Ara el que hem de confiar és fer aquesta qüestió prejudicial. Una cosa important, com que les qüestions prejudicials, perquè ja ho conegui una mica, triguen molt a tenir una resposta, el que es fa en aquests casos és demanar al tribunal una mesura cautelar. De dir, escolti, vostè trigarà un any o trigarà dos a resoldre aquesta qüestió de fons, però mentrestant m'ha de reconèixer ja com a eurodiputat, perquè jo normalment seria vulnerar els meus drets i els dels meus electors, sobretot, tenir-me 2 anys aquí esperant a veure què passa, no? Per tant, això, ho dic perquè el camí és lent, però no és tan lent. O sigui, no vol dir que hàgim d'estar 2 anys pendents de com es resol aquesta qüestió prejudicial, sinó que ja molt abans, en el moment que s'elevi, que ara mateix no podem saber amb precisió quan elevarem això, aquesta qüestió prejudicial al Tribunal de Luxemburg, però serà en els propers setmanes, mesos, hauria de ser. I en aquell moment és quan es pot concedir aquesta mesura cautelar que em permetrà ja si me la donen, tot entre tot condicional, si me la donen, llavors ja em permetrà començar a exercir com a eurodiputat.
Mm. No sé si n'has parlat personalment directament amb la presidenta del Parlament Europeu.
No, perquè una cosa molt mal feta, que ha fet molt malament la senyora Metsola, és no contestar cap de les cartes que li vam enviar al mandat anterior, cap ni una, amb el president, en alguns casos, o amb la presidenta i la Clara Ponsatí en d'altres, demanant-li per veure'ns. Els li vam demanar diverses vegades, per escrit, poder-nos veure. És una presidenta que té a gala, se suposa que ella està a disposició de tots els 700 i pico diputats i que té les portes del seu despatx obertes per rebre tothom. Bueno, però es veu que amb nosaltres aquest criteri no aplica perquè no ens va rebre mai.
I a partir d'ara, què? És a dir, que en el teu cas tu estàs esperant, diguéssim, que resolgui aquesta qüestió, també estàs esperant que resolgui la qüestió de l'amnistia.
Seguir fent política, seguir dedicant-nos, encara que no estigui... Jo encara que no estigui formalment ara exercint com a eurodiputat, estic treballant en el Parlament. Estic treballant amb eurodiputats de diferents partits, de diferents països, intentant fer el que toca, que és que el programa electoral amb el que ens vam presentar a les eleccions doncs es vagi complint, es vagi materialitzant, no? Per tant, feina en fem molta i en tenim molta, perquè una part de la feina del Parlament no és només anar votant al plenari, és les relacions polítiques que tu vas establint. I en aquí sí que t'he de dir que estic trobant molt suport i molta solidaritat de molts diputats de molts països que estan seguint la meva situació i que em van escriure a tots i vaig parlar amb tots ells i els veuré en les properes setmanes per explicar-los una mica quina és la situació, no?
Ahir, en aquest programa...
feina molta. Mm,
sí. En aquest programa, Jaume Duch, el conseller d'Unió Europea i Afers Exteriors, parlava del seu cas i deia això.
Però jo crec que tot el que sigui facilitar la presència de les persones que han estat escollides per la ciutadania és bo i és lo lògic.
Et sorprèn?
Home, jo, l'experiència em diu que el senyor Duch, quan era funcionari del Parlament Europeu, acompanyava amb gran entusiasme, pel que nosaltres sabem, totes aquestes decisions de Tajani fa 5 anys, o la decisió de Metsola ara, fa uns mesos, de deixar-nos fora.
Ell el que al·legava en l'entrevista és que com a funcionari del Parlament Europeu no es podia pronunciar aleshores.
No es podia pronunciar, però tenia una diligència especial a l'hora de defensar, per dir-ho així, aquests presidents, quan aquests presidents ens han deixat fora. Per tant,
et sorprèn.
Diguem, tancava files de manera bastant contundent amb uns presidents que van fer el que van fer, no? Que era el contrari del que ell ha dit. És a dir, no van facilitar que fóssim eurodiputats. Nosaltres vam ser eurodiputats perquè va haver-hi un president que es diu Sassoli, que va ser un demòcrata de cap a peus, que va entendre que nosaltres havíem de poder exercir i que la Junta Electoral Espanyola no era aquí per anul·lar un resultat electoral. Evidentment. Fixa't que... Jo poso un exemple des d'ahir perquè s'entengui també aquesta sentència d'ahir, fins a quin punt té un element una mica absurd. Al mateix tribunal, vull dir que ara quan he parlat de Sassoli, que la Sassoli va fer això l'endemà de la sentència Junqueras. La sentència Junqueras la va fer el mateix tribunal que ahir va fer la sentència de Comín, per dir-ho així. Val. La sentència Junqueras diu que tenim immunitat des del moment mateix en què hem estat elegits. O sigui, jo ara tinc immunitat. Mm. Això va dir el tribunal l'any 2019.
Que els resultats ja l'avalaven, diguéssim.
Exacte, per la immunitat n'hi ha prou amb els resultats. I el mateix tribunal ahir diu que si el president no em reconeix com a eurodiputat, doncs pues, ha actuat correctament. Això vol dir que si un jutge ara volgués, per exemple, demanar un suplicatori al Parlament Europeu, el Parlament Europeu votaria el meu suplicatori, però estaria votant el suplicatori d'una persona que no és eurodiputada. Home, és una mica surrealista, no?
Sí, sí.
Aquesta és la situació en què el propi tribunal s'ha posat. És a dir, ho dic perquè també entenguem que la sentència d'ahir té un punt una mica forçat i absurd. De dir, miri, si vostè la immunitat la té, però llavors votareu el suplicatori en cas que es demanés Clar, si el jutge em vol jutjar, jo tinc immunitat, ha de demanar un suplicatori. Votaré un suplicatori d'una persona que no és eurodiputada. Com s'entén?
Toni Comín, gràcies per acompanyar-nos aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio.
A vosaltres, una abraçada molt forta.
Que vagi bé.
Fins ara.
Jaume Clotet.
No, sobre aquest tema, posem el focus, evidentment, en el fet de que Toni Comín no pot ser eurodiputat encara, però hi ha l'altra part d'aquesta història, que són les 440.000 persones que van votar Toni Comín i la resta d'aquesta candidatura, que veuen vulnerat el seu dret de representació política. I, per tant, evidentment, s'ha de resoldre d'alguna manera que les persones que voten una persona i surt escollida no pot ser que per un tema més o menys anecdòtic, com anar a votar i a jurar la Constitució, puguin o no prendre possessió de l'escó. No? Se suposa que la democràcia hauria d'estar per damunt, però la part de fons, que jo crec que hi ha un punt contradictori, és el que ell ha dit ara mateix, que ell ara mateix té immunitat pel fet d'haver estat escollit arran de la sentència del 2019 del mateix TJUE en el cas d'Oriol Junqueras, que de fet crec que va centrar el precedent de la doctrina Junqueras, que es diu així. Per tant, és bastant contradictori que Toni Comín tingui ara mateix immunitat com a eurodiputat electe, però no hagi pogut prendre possessió del seu escó fruit del mateix procés electoral, no? Per tant, això és una cosa absolutament contradictòria. Suposo que rau en el fet de que el tribunal efectivament no ha entrat en el fons de l'afer, i per tant, doncs bé, trigarà més o menys, però esperem que això acabi, com no passi d'altra manera, que prengui possessió del seu escó ell i tothom que pugui estar un dia en aquest cas.
Estefania.
Sí, aviam, això és bastant curiós, perquè al final, si ho mirem des d'un punt de vista polític, quan una persona esdevé representant dels ciutadans d'Europa, com és que ha d'anar a jurar el seu escó o a prometre'l a Espanya? Això és com si em dius, mira, sóc representant de la circumscripció de Lleida i en comptes d'anar al Congrés dels Diputats a prendre possessió del meu escó, he d'anar a la Diputació Provincial de Lleida a prendre possessió. Jo crec que fins i tot ja el propi procediment no té sentit. Aleshores, jo crec que ara ens aboquem una mena de llim fins que això es resolgui, però crec que el propi sistema té certes incongruències. Sí que és cert que hem de recordar, doncs, que en aquell moment Antonio Tajani, si comprem la tesi que ha dit l'eurodiputat Comín o representant triat Comín, era una persona que es va erigir a si mateix com un gran combatent de l'independentisme, no? O sigui, tot això també va tenir un context en concret, però, evidentment, senta jurisprudència en endavant. Jo insisteixo, a mi el propi procediment ja em sembla que no té cap mena de sentit. Si ens creiem que hi ha un demos europeu, doncs tu això ho hauries de poder resoldre allà. És més, algun informe ja els hi havia donat la raó en aquest sentit, de que no calia anar a un estat membre a jurar, o prometre el càrrec.
Sí, a mi em sembla que dues coses. Sobre la qüestió conjuntural. Estem davant d'una qüestió purament política, així ho demostren els fets. Vull dir, quan la presidència del Parlament Europeu ha estat en mans dels populars, de Gianni o Metzola, no es reconeix l'acte de diputat. Quan ha sigut un socialista Sassoli, sí que reconeix. Per tant, és una qüestió
política.
No normativa, sinó política. No? El que passa que això també genera una contradicció en el discurs de Junts. No? Ara deia Toni Comín, doncs, que el tribunal, un tribunal forçat i absurd, no? Ha dit, quan sempre s'ha defensat que els tribunals europeus eren els imparcials, els que sempre els donaven la raó perquè eren imparcials. Doncs no, vull dir, això no funciona exactament així, i mira, doncs hi ha vegades que no et donen raons, i no sempre per una qüestió purament legislativa, sinó perquè la política en forma part, també. Sobre el tema de fons, jo crec que és molt preocupant aquesta sentència, molt, i no es renta les mans. O sigui, al contrari, deixa mans lliures absolutament al Parlament Europeu, que és dir, escolti'm, vostès no poden posar en qüestió de cap de les maneres la llista que els enviïn des d'un estat membre. Punt. O sigui, això, aquesta és la conclusió. A mi lo de acatar la Constitució no sé què, bueno, jo ho trobo accessori. El problema és que si un govern ultracatòlic de Polònia, com el que havia fa pocs anys, imposa una condició que sigui que, per exemple, per ser eurodiputat has de prometre a la Verge de Cracòvia no sé quines coses, i tu no vols fer-ho, perquè hi haurà molta gent a Polònia que no voldrà fer-ho, i envien una llista...
On tu no hi ets, no costaràs, quan la gent t'haurà votat com a eurodiputat.
Quedes exclòs?
Sí, sí. Per
és això un és... tema de fons
és
molt perillós. És... perquè...
jurar per la Verge no ho crec, bueno, perquè queda molt del segle XIX. Bueno. Costarà arribar-hi, però no ser un depravat sexual, associar un depravat sexual doncs, a una cartilla de bona conducta no moral, que no sigui doncs, ser gay, ser el que sigui, no?
Exacte,
si m'estic fent un supòsit, això estem més, molt més a les portes
d'arribar-hi. Tot depèn de la llista que enviï l'autoritat pertinent.
Si una legislació interna marca això, marca que exclou, no?, dificulta o deixa fora de la llista algú que té doncs, una cartilla, diguéssim, alguns delictes de depravació sexual vinculats
a la Europa, seva opció. Al final, Europa sempre em dic que és un club d'estats.
Sí, sí. Bé, doncs una mica la reflexió anava per aquí. És a dir, la que Europa és sotmès a un cert estrès, no?, i per tant no funciona tot com automàticament i tot pacíficament i tot segons el programat, sinó que s'hi plantegen qüestions ètiques, polítiques, etcètera, darrerament hi ha molt la percepció, i no sé si és una aturada en la construcció europea, com habitualment, com deia aquella teoria, no?, dels Plató, que anava que Europa es construïa batzegades, no?, i llavors s'aturava durant uns anys, i després hi havia una altra empenta, i després s'aturava, no?, i quedava en un plató, en un altiplà, no?, d'estancament de la construcció, o realment estem tocant límits en una concepció democràtica del demos europeu, no?, de la ciutadania europea, d'un cos transnacional a través de les fronteres, no?, que una ciutadania europea que escull uns representants que representen a tota la ciutadania europea, o simplement, bàsicament, és una representació fictícia agafant arguments democràtics o el vot com a excusa dels estats, no?, d'una reunió d'estats a Europa que finalment, quan els poses una mica en estrès, sota estrès, acaba és l'esquelet que acaba dibuixant-se.
Ara són les 9:21. Ara parlarem també del que està passant a Israel, del paper d'Europa, del paper d'Estats Units i tot plegat, però abans ho hem explicat aquest matí a l'informatiu. Salut està investigant si hi ha persones infectades de polio després de detectar la presència de poliovirus a aigües residuals del Besòs mentre es feien anàlisis microbiològiques rutinàries. Marc Jurado.
Sí, el poliovirus és un virus que afecta el sistema nerviós i pot causar poliomielitis. És una malaltia que pot generar paràlisi, especialment a les extremitats inferiors, però que generalment cal dir que és asimptomàtica. És la primera vegada que es detecta el virus de la polio a l'aigua.
Per això d'aquesta hora, el senyor Esteve Fernández, que és secretari de Salut Pública. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, com estem?
Ens hem de preocupar ara mateix pel que estem explicant?
Estem en una situació que no és normal, evidentment. Fem determinacions de rutina cada 15 dies buscant diferents patògens, diferents virus que puguin ser nocius per la salut, i ens hem trobat amb el polio. És una situació que hem de controlar, que no hi ha una epidèmia, evidentment, que el consum d'aigua potable no està compromès per cap moment i que hem de fer les mesures oportunes per caracteritzar-ho bé i per controlar-lo, que és el que volem.
Quan van detectar aquest virus a les aigües residuals?
Doncs es va detectar el cap de setmana, el cap de setmana passat, quan es mostreja. Dues setmanes abans, les anàlisis, com quasi bé sempre, bueno, com sempre han sigut, eren negatives, i llavors, en el moment que tenim aquesta positivitat el dissabte, doncs engeguem un circuit una mica especial, no perquè sí pugui ser un gran problema, sinó perquè és una malaltia que està, com comentàveu, pràcticament erradicada en tot el món. La qual cosa, l'OMS està molt a sobre. Les campanyes de vacunació han funcionat molt bé i per això tenim el virus pràcticament erradicat, excepte en alguns països on encara és endèmic, justament per les dificultats en la vacunació, perquè són països amb conflictes interns, amb desastres naturals, etc. Per tant, això es va, com deia, detectar, i en aquell moment ja vam posar en marxa el protocol, el pla que hi ha a nivell estatal de notificació d'aquest virus, que realment el normal és no tenir-lo, la cosa normal és no tenir-lo, i com que és una malaltia pràcticament extingida, doncs volem estar molt a sobre perquè no tinguem cap expansió de la malaltia a casa nostra i arreu.
Però, per tant, és a dir, ara podem beure aigua de l'aixeta sense problema?
Clar, sense problemes, sense cap tipus de problema. El virus s'ha detectat en aigües residuals. Les aigües dels baixants, quan tirem de la cadena, l'aigua que se'n va per la dutxa, que està contaminada per la femta i per moltes més coses. Nosaltres hem detectat el virus de la polio a l'aigua residual perquè les persones que puguin estar infectades, les seves deposicions porten una càrrega important del virus. És un virus que es transmet per via, que diem, mèdicament, fecal-oral. És a dir, el virus que està en els udells s'excreta quan es fan deposicions, contamina l'aigua, i si aquesta aigua s'utilitza pel consum, doncs, evidentment, les persones s'infectaran, però no és el cas.
No és el cas.
Les aigües residuals van...
Diguéssim que el procés de potabilització funciona, garanteix aquesta salubritat de l'aigua.
Sí, sí, exacte. I són circuits diferents, etc. Podria passar que algú regués, per exemple, jo què sé, hortalisses o vegetals amb un hortet, amb aigües no controlades que vinguessin jo què sé d'on, però no és el cas, i l'aigua que distribuïm, que es distribueix a la xarxa, és evidentment aigua absolutament potable i segura. Per tant, aquesta mig confusió de dir, ui, podem beure aigua de l'aixeta? Sí, és el més segur que podem fer, beure aigua de l'aixeta. Mm. De les coses més segures que hi ha en aquesta vida.
I, per tant, han activat un protocol per mirar de localitzar aquestes persones que podrien tenir el virus. No sé si ja estan fent controls a persones determinades.
Hem fet dues coses. Una, reforçar el control de les aigües, analític, per veure si això es manté, d'acord? Hem d'estar segurs que això no ha sigut una cosa puntual, que fos un viatger que ha passat per casa nostra infectat amb el virus, amb símptomes o sense símptomes, d'acord? O és una família, o és alguna... Això és complicat, perquè la depuradora del Besòs recull les aigües residuals de més de mitja Barcelona i de l'àrea metropolitana nord. I l'altra cosa és que hem fet una alerta, que això ha transcendit i que tampoc és, no és ni una filtració. Nosaltres hem comunicat als hospitals que és el que cal fer si han detectat algun cas compatible amb pòlio o amb símptomes de pòlio. Per què ho hem comunicat? Perquè no en teníem cap, que és una malaltia de declaració obligatòria, però és una malaltia en la qual el professional sanitari tampoc pensa molt, perquè és molt rara a casa nostra. Llavors, si hi ha símptomes compatibles amb aquesta malaltia, que és aquesta, bueno, alguns símptomes semblants a les meningitis, o unes certes paràlisis de les extremitats inferiors, una paràlisi flàccida, que en diem, doncs pot haver-se pensat, podem haver diagnosticat altres malalties o no haver pensat realment en la pòlio. I no perquè els professionals no en sàpiguen, sinó perquè normalment pensem en les coses que són més freqüents. I a casa nostra, evidentment, davant d'aquests símptomes, pensar en una pòlio és una probabilitat entre un milió, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, hem avisat als centres sanitaris que revisin tots els casos de persones que han tingut sintomatologia, que hagin pogut tenir sintomatologia d'aquest tipus, que la tinguin en aquests dies, o que l'hagin tingut en la setmana anterior, per veure si som capaços de detectar algun cas. He de dir que 9 de cada 10 persones que tenen pòlio no la passen asimptomàtica, és a dir, no tenen símptomes i no acudeixen als serveis sanitaris. Per tant, és complicat, però hem d'intentar fer-ho per si hi hagués casos de persones infectades a la comunitat, evidentment.
Clar, hi ha diversos nens que no estan vacunats. Quins riscos comporta per aquestes persones que no s'han vacunat, o els nens que no s'hagin vacunat?
A veure, tenim per sort, pocs nens que no s'hagin vacunat, perquè tenim una cobertura vacunal a Catalunya del 97,5%, pràcticament completa, amb la primera dosi. La pòlio s'està vacunant des de fa dècades, i amb 3 dosis de vacuna, els 2-4 mesos, i després entre els 6 mesos i l'any i mig d'edat. Aquesta pauta completa de 3 dosis també la tenim en un 95% de la població infantil, i la població adulta, com el que parla ara, doncs tenim les 3 dosis quasi bé tothom feta. I és una immunitat que perdura. Per tant, el risc de que hi hagi pòlio i que es pugui encomanar algú és realment també molt baix. Tenim persones no vacunades o que no s'han fet tota la pauta de vacunació, perquè quan tocava anar al pediatre, doncs, o al centre d'atenció primària, perquè el vacunessin, no va poder anar per algun motiu. No és cap problema, perquè només amb una vacuna ja la immunitat és molt alta. Fan 3 per tenir la certesa. Jo recomanaria a les famílies que tinguin dubtes si els seus fills estan vacunats, és que preguntin a la seva infermera, al seu pediatre, a la seva pediatra, i això està registrat i sabran si, ai, doncs mira, la tercera dosi no la va ser. Doncs es pot posar tranquil·lament, via La Meva Salut, trucant al CAP, apropant-se al CAP, això es pot fer sense cap problema. Des de fa uns anys fem, des de fa 2 anys, crec, recordar, es fa una quarta dosi de recordatori. Si algú té dubtes si el seu fill de 8, 9, 10 anys ha fet la quarta dosi, pot fer exactament el mateix. No és problema. I d'aquesta manera acabem de pujar aquestes cobertures vacunals que són excel·lents. De fet, l'Organització Mundial de la Salut va reconèixer el programa de vacunacions de la Generalitat com a exemplar fa uns anys. Pot haver-hi gent que no s'hagi vacunat per altres motius. Ha sortit a xarxes socials, que si els immigrants, etc. Els immigrants, la polio es vacuna a tot el món, en algunes zones amb més dificultats, sobretot per conflictes armats. Tenim l'altra cara de la moneda, que són gent que creuen que les vacunes, que és una creença, perquè no hi ha evidència científica, al revés, però decideixen no vacunar-se, posant en risc la seva salut i posant en risc la salut de la comunitat, perquè es perd allò que ara, després de la Covid, tots sabem que és la immunitat de grup, no? Per tant, sí, hi ha grups d'escèptics a vacunes que estan organitzats, que fan que en alguns llocs les cobertures vacunals siguin deficients per culpa d'això. Mm. Aquestes persones estan a temps de pensar-s'ho i, evidentment, acudir als serveis sanitaris a vacunar-se. I si algú té dubtes, és tan fàcil, com he dit abans, contactar amb els serveis sanitaris i demanar com està el seu estat vacunal.
Esteve Fernández, secretària de Salut Pública, gràcies per les explicacions i que tingui un bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Arribem al punt de 9:45 del matí. Ara canviarem de tema radical, perquè aquesta tarda hi ha un focus posat a Estats Units per la presència de Benjamin Netanyahu, que intervindrà a l'Assemblea General de la ONU després de deixar clar que el seu exèrcit continuarà bombardejant el sud del Líban a les zones que controla Hezbollah. Anem en directe al Líban, enviats especials a Beirut, José Antonio Rodríguez i Maria Alba Gilabert. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la situació ara mateix sobre el terreny?
Seguim com ahir, és el dia de la marmota. Avui han tornat a bombardejar el sud i l'est del Líban i Hezbollah ha respost bombardejant el nord d'Israel. De moment a Beirut no hi ha novetats, només tenim informació de l'atac que hi va haver ahir contra els barris del sud de la ciutat, on va morir un alt càrrec d'Hezbollah, que precisament havia tornat feia 3 dies del Iemen, era el responsable de les forces, diguem-ne, de míssils i drons d'Hezbollah, i sembla que havia anat al Iemen per entrenar els Houthis en el llançament també de míssils i drons. Només feia 3 dies que havia arribat i ja hi van caure els míssils israelians allà on ell era. Evidentment van morir més persones a més d'ell, perquè és una zona molt densament poblada i hi ha habitatges civils. Mm.
Segons el ministre d'Exteriors libanès, el govern amb ajuda internacional vol ampliar la presència de l'exèrcit al feu de Hezbollah. Com ho pensen fer?
És una promesa arriscada que jo crec que algú que hi entengui molt ens pot valorar. Representa que diuen que amb ajuda internacional, amb el suport de països amics, voldrien ampliar els 60.000 soldats que se suposa que té ara l'exèrcit libanès fins a 100.000. Reclutarien aquests 40.000 soldats que els hi faltarien per aconseguir que el sud del país, que actualment és el feu de la milícia xiita, ja no hi hagi altres armes ni cap altra autoritat que la del govern. Això és una promesa, en fi, és una cosa que fa molts anys que s'hauria d'haver fet, segons una resolució de les Nacions Unides, que fins ara ha estat paper mullat, perquè difícilment Hezbollah accepta el seu replegament d'una zona que precisament és la seva plaça forta, i allà l'exèrcit libanès ha estat pràcticament absent durant dècades. L'exèrcit libanès, a més, és un exèrcit molt, molt modest, no només en efectiu, sinó també en recursos econòmics. Pensem que aquest país té una greu crisi econòmica i per tant, l'exèrcit és molt feble. Mm.
Doncs, Variable, moltes gràcies. Una abraçada, cuideu-vos.
Adéu, gràcies, bon dia.
Ara en parlarem en tertúlia, avui amb Jaume Clotet, Estefania Molina, Quim Arrufat i Ferran Espada, i també ens acompanya Tomàs Alcoberro, corresponsal de La Vanguardia al Líban i al Pròxim Orient. Tomàs, què tal, com estàs?
Bé, pots imaginar-te que tenint una casa allà, que en aquest moment tinc gent que ha vingut del sud, com tants milers i milers de persones fugint els bombardejos d'Israel, molt trist, molt trist.
Que ara mateix, de moment, l'alto el foc de 3 setmanes que demanen els Estats Units i diversos països europeus i també àrabs, que han posat sobre la taula, sembla que no fa pinta que sigui aviat. Israel en un primer moment ho va rebutjar, però aquesta matinada ha matisat que comparteix els objectius de la iniciativa de permetre el retorn dels desplaçats, que agraeix els esforços i que les converses continuaran, i Hezbollah, que diu que no deixarà els atacs fins que hi hagi un alto el foc a Gaza. Per tant, sembla complicat. Ara en parlem amb Tomàs Alcoberro, també amb tertúlia, però abans Aquesta hora cada dia donem veu a una bona causa. I avui, en nom de la Fundació Cor Avant, saludem l'escriptor Francesc Miralles. Francesc, bon dia.
Bon dia, Ricard. Com estàs? Sabies que el 29 de setembre és el Dia Mundial del Cor? Des de la Fundació Cor Avant volem recordar-te com d'important és cuidar el nostre cor i aprendre a escoltar-lo. Les malalties cardiovasculars ens poden afectar a tots i poden aparèixer en qualsevol moment. El teu estil de vida és clau per disminuir la possibilitat de desenvolupar una malaltia del cor. Pensa en el teu cor i segueix una dieta saludable. Evita el tabac, mou-te i practica tècniques de relaxació per gestionar l'estrès del dia a dia. Recorda, cuidar el teu cor és cuidar la teva vida.
Cor Avant, la Fundació de les Cardiopaties.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Saps una cosa? Així que surti de la feina, me'n vaig al súper del Corte Inglés, que ara tenen un 70% en la segona unitat en milers de productes de les primeres marques. Mm? Com l'Activia Frutes, d'oferta al pack de 4. I de perfumeria hi ha tots els productes de L'Oreal, Garnier i Mixa. I es poden combinar. A més, per celebrar l'Oktoberfest, et donen un 30% de regal de totes les teves compres de cerveses superiors a 10 euros, de totes les marques i totes les varietats. I ja que hi som, doncs, mira, aprofitaré per comprar productes frescos de temporada, que al Corte Inglés sempre són de qualitat i tenen un preu increïble. I ara, amb les compres d'alimentació, te n'emportes 5 euros de regal en peixateria per una propera compra. Vine a Supercor, Hipercor o al supermercat El Corte Inglés i trobai tot el que necessites per la compra diària amb les millors ofertes. A la botiga, web i app. Què necessites avui? Ah, i una cosa més. Torna la Woman Race El Corte Inglés de Tarragona. Mira, diumenge 20 d'octubre, vine i participa en aquesta cursa solidària a benefici de l'Associació contra el Càncer de Tarragona. Inscriu-t'hi a womanraceelcorteinglés.cat. El 20 d'octubre, correm contra el càncer. T'esperem. I això és tot per avui. Molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
El Matí de Catalunya Ràdio.
A punt per dir sí?
Yes.
Prepara't per a una nova experiència i digues yes al nou Opel Corsa Yes Edició Limitada per només 99 raons. També disponible en híbrid i elèctric. Més informació a opel.es.
Si no et decideixes entre passadís o finestreta, entre prendre te o cafè, o entre viatjar per Europa o descobrir Àsia, tenim la destinació ideal per tu. Nova ruta a Istanbul amb Vueling. Vol el lloc on el sol surt a Àsia i es pon a Europa? Entra a Vueling.com i reserva ara el teu bitllet.
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Aquest anunci no és per algú que no es planteja la diferència entre ser client d'un banc tradicional o ser soci o soci d'un banc cooperatiu. No és per les persones que només valoren la rendibilitat, sense saber que la rendibilitat que afecta el planeta no és rendible per ningú. Aquest anunci probablement no és per tu. O potser sí. Caixa Enginyers. Humanitzem les teves finances.
Arriba a Barcelona Mundo Pixar, l'exposició immersiva més gran de Pixar que ja han visitat més de 600.000 persones a Madrid. Viu les teves pel·lícules preferides d'una manera única, des de l'habitació de l'Andy fins al fons de l'oceà. No t'ho pots perdre. Mundo Pixar, centre comercial Westfield La Maquinista. A partir del 26 de setembre. Entrades a mundopixar.com.
S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen en Trainline.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Jaume Clotet, Estefania Molina, Quim Arrufat, Ferran Espada i també ens acompanya Tomàs Alcoverro. Per cert, que avui ha convocada una vaga general per reclamar la Generalitat i també el govern espanyol que trenquin les relacions comercials i polítiques amb Israel. La convoca CGT i Solidaritat Obrera i de moment no es preveu un gran seguiment, però sí que és veritat que l'acte central serà una manifestació a les 6 de la tarda als Jardinets de Gràcia de Barcelona i veurem també quina serà la fotografia del que està passant. Tomàs, em deies abans d'anar a la publicitat. Això serà molt complicat.
Sí.
De resoldre.
Mira, per començar, l'última guerra va acabar amb un acord en què Israel es retira del sud del Líban a canvi de que augmentarà la presència de la força internacional. És a dir, a partir de l'última guerra hi ha un contingent espanyol de la ONU al Líban i una sèrie de condicions que no es van complir, com per exemple que es retiraria la milícia de l'Hezbollah i el territori del sud es desplegaria a l'exèrcit del Líban. Uh-huh. Això no s'ha complert. Això no s'ha complert. És a dir, per tant, les causes, malauradament, tornen a ser les mateixes, amb la diferència de que en aquest moment la guerra que està fent Israel contra el Líban té, a més, aquests aspectes tecnològics tan enormement escandalosos. El conflicte segueix sent el mateix, malauradament, i en aquest moment, que jo recordo, jo estava, evidentment, ja a aquella època, com totes les èpoques de les guerres, veig amb molta tristesa que es torna al començament del que jo havia passat. És a dir, no s'ha solucionat res i en aquest moment hi ha, com he dit, o no sé si ho he dit, a casa meva tinc refugiats xiites del sud perquè hi ha també una cosa que està fent Israel que és molt pèrfida, que és bombardejar únicament determinats llocs. De manera que els xiites del sud se'n van, posem per cas, als barris sunites i cristians, que no són bombardejats. Amb la qual tot això crea un
més aspecte... tensió interna, no?
Perdona?
Més tensió interna.
Sí, exacte, exacte. Que, evidentment, això en aquell moment no és bonic dir-ho, quan, evidentment, és tota la població del Líban que està sotmesa als atacs d'Israel. Però per donar una imatge més acurada, sí que es té que sapiguem.
Aquí suposo que el gran interrogant és què farà l'Iran.
Deixa'm aquest tema. Els temes de l'Orient Mitjà, jo sempre ho he dit, amb una frase que em perdonaràs que la repeteixi, aquell que creu que sap alguna cosa de l'Orient Mitjà és perquè l'han explicat malament. I és que és així. És que, no ho he dit,
sí.
La frase
rodona. Però quan dius deixem aquest tema és perquè és massa complex ara d'entrar-hi?
Sí. És a dir, evidentment que l'Iran té un paper, però tampoc es pot dir això d'una manera, diguem, tan clara. És a dir, que és evident que té un paper. I ho vull explicar bé, ja que tu m'ho has preguntat bé, jo ho intentaré explicar bé. Jo, quan vaig començar a viure al Líban, fa ja molts anys, a dintre de la gent que jo coneixia, no hi havia cap xiita. No n'hi havia, no se'ls veia. Estaven allà, però no se'ls veia. Eren com una comunitat poc desenvolupada. I això canvia totalment quan l'imam Khomeini, jo vaig estar allà també, fa la revolució del 79. I la revolució del 79 potència a la comunitat xiita que abans havia estat molt arraconada. Per tant, els xiites, políticament parlant, entren amb tromba a la política del Líban a partir de l'any 1979. I ara entraríem en una cosa que va ser molt complicada, també. Aquells països tots són complicats. Sento emplear la paraula cada tres paraules, no? I es comença a formar un nucli que agrupa a molts xiites que abans havien estat comunistes, això és bastant enredat, i es passen a un grup, sobretot, de caràcter en fi, religiós, no? Això també és un altre tema molt curiós, com tot d'un plegat, una població que votava, en fi, votava, era partidària de les esquerres, Partit Comunista, per exemple, en aquest moment el Partit Comunista no existeix pràcticament ni al Líban ni a altre lloc, i tot un plegat es passen amb un moviment de tipus de reivindicació religiosa de la seva comunitat. Però això, diguem que seria el principi de l'Hezbollah.
Quim?
Bé, per mi és un honor tenir-lo davant. Jo m'he viscut en diverses ocasions i he estudiat a Orient Mitjà, al Mont Turc i al nord d'Àfrica, també. I Tomàs Alcoverro ha estat una de les persones que m'hi va inspirar, no? I les lectures dels seus llibres i els seus articles a La Vanguardia, doncs, per mi han estat sempre una referència. Dit això, jo crec que no... Costa explicar portes en fora, però no és tan estrany, tot i ser complex, portes en dins, amb la vinculació entre Partit Comunista i un islamisme, no? En el sentit que hi ha molts tipus d'islamisme i moltes concepcions polítiques de l'islamisme que nosaltres agrupem per una divisió d'eixos ideològics, com que ha de ser forçosament a la dreta. A Amèrica Llatina ens dirien que per què forçosament a la dreta, per exemple, no? El tema religiós si pot ser perfectament el pol majoritari majoritàriament d'esquerres, no? El tema religiós. Però nosaltres, per la nostra història i per la nostra cultura política, el tenim molt ubicat en que si ets molt moralista en el tema religiós i molt obedient de la religió, has d'estar ancorat a la dreta i en posicions, i això no té necessàriament que ser així, però ens costa molt processar-ho, no? I processar que una cosa sí, però l'altra no, però l'altra, i això és, és la complexitat aquesta de la dificultat. L'altra és amb el Líban, és a dir, Hezbollah i Síria i el règim a la UITA de Síria han estat sempre, diguéssim, una aliança que s'han ajudat mútuament, no? Sí. I per tant, fins i tot, a vegades, moltes vegades s'ha dit que el Líban havia perdut sobirania en favor de Síria, o a vegades, fins i tot, no al revés, però ara Síria fa temps que ha desaparegut del mapa. Del mapa polític, del mapa geoestratègic, diguéssim, no? Perquè ha quedat com anul·lada en una guerra que finalment ha guanyat a l'Assad,
no?
Però ha guanyat a l'Assad sobre un país destruït, no? O sobre un país bastant tocat. Quin és el paper de Síria? O fins a quin punt també la desaparició de Síria permet ara eliminar o intentar eliminar Hezbollah d'aquesta forma?
Bé, troques també un tema complicat. També. És evident, Síria durant molts anys ha tingut un paper fonamental, jo crec que el segueix tenent, d'alguna manera, amb el govern i amb la governació del Líban. Hi ha hagut una ocupació síria durant uns anys i, per altres, una intervenció de Síria per acabar la Guerra Civil d'una manera especial i que això, durant un temps, ha significat, amb una paraula, que Síria ha tingut molta mà a dintre de la governació del Líban. Hi ha hagut una època, fins i tot, que es deia que pràcticament els caps més importants de la política libanesa eren nombrats o designats per Síria. En aquest moment jo no et sabria dir, perquè les qüestions són distintes. El Líban està patint també un problema que, clar, són tants els problemes que hi ha, diguéssim, un problema és que és la presència d'una gran quantitat de siris a dintre del Líban que estan també incidint en un tema d'economia local que provoca tensions i també estan a vegades, són objecte a vegades de venjances dels propis libanesos. Però jo t'agrairia que sortíssim d'això, perquè si no...
Sí, per situar-nos.
Ens empantanarem.
No, però això explica també aquesta complexitat que estem explicant, segurament fa que sigui tan difícil de resoldre, no?
Sí.
Quan hi ha tants països àrabs o europeus d'arreu del món que demanen un alto el foc de 3 setmanes i veus que no hi ha manera de posar-se d'acord, segurament és per això que estem explicant, no?
Bueno, i després, permetem que hi ha una cosa ràpida que tinc que afegir, que és que, evidentment, com podeu imaginar, l'Hezbollah no és popular a tot el Líban. És a dir, hi ha molts libanesos que estan en contra de l'Hezbollah. Per què? Perquè diuen, nosaltres som un país que mai hem tingut un conflicte armat amb Israel, i per culpa de l'Hezbollah, tot aquest tinglado nostre que es va mantenint s'està desfent. És a dir, que per tant, tampoc El que passa que en aquest moment, evidentment, que hi ha una reacció popular en contra, lògicament, d'aquests bombardejos tan enormement criminals, ho tinc que dir amb totes les paraules, d'Israel.
Jo, per no sortir de les fronteres del Líban i fer cas al Tomàs, hi ha un tema que m'interessa i em preocupa, és la fallida, diguem, de l'estat libanès, és a dir, per exemple, ho has dit tu abans, el no desplegament de tropes de l'exèrcit libanès al sud del país. És un conflicte aquest que estem vivint ara, aquest moment, que no és entre Israel i el Líban, és entre Israel i Hezbollah, en el qual a mi el que em sorprèn és la inhibició o la poca aparició pública del govern del Líban. És a dir, sembla que no sigui una part d'aquest conflicte, sembla que no vagi gaire amb ells quan tenen un exèrcit i és un estat, i com tu bé dius, perdona, és veritat que Hezbollah no està ben vist a tot arreu i hem vist escenes on refugiats del sud del Líban arribaven a barris drusos, per exemple. Recordem que el mes de juliol un coet de Hezbollah va matar 12 nens drusos als del Golan, o barris cristians, no? I llavors tu abans ho esmentaves, tu quan vas arribar al Líban...
El Golan siri, eh?
El Golan ocupat.
Sí, sí, ocupat.
Sí, sí. Tot és molt complicat. Quan tu vas arribar al Líban, era un país, bueno, deien, no?, la Suïssa del Mediterrani, era un país multiconfessional que funcionava raonablement bé, i ara és un país en fallida, no només per la guerra, sinó econòmica, financera, etcètera, etcètera. I, per tant, volia preguntar on és l'estat libanès i si aquestes divisions sectàries entre barris, pobles, parts del país, amb aquesta guerra, que suposo que s'agreujarà, però si també pot desembocar en una mena de conflicte intern polític al Líban més greu del que estem vivint.
El conflicte intern ja existeix. El que passa és que, des del nostre punt de vista molt, molt cartesià occidental, no podem entendre de cap manera com aquest país funcioni. El país funciona. El país funciona.
És a dir, l'Estat no funciona, però el país funciona.
És a dir, l'Estat funciona a la seva manera. És a dir, en aquest moment, l'única institució que el Líban, la gent en general, ara us sorprendré, és acceptada i tractada bé, és l'exèrcit. L'exèrcit del Líban, que és, per altra banda, mai entrat en guerra amb Israel. És a dir, aquesta és l'altra contradicció. L'estat del Líban, en tant que estat, i per tant l'exèrcit del Líban, mai ha entrat en guerra amb Israel. Les guerres anteriors eren amb les milícies palestines que havien Israel, però l'exèrcit del Líban, la gent li diu l'exèrcit dels músics, perquè mai han anat, gràcies a Déu, perquè si s'haguessin enfrontat
amb
Israel, ja Beirut no existiria.
Sí, a veure, diverses coses, però avui parlarem poc i ajustadet tenint el Tomàs aquí. Primer, no és la primera vegada que Israel té presència al Líban i ataca el Líban, i les connivències a una part important de la societat libanesa i dels partits libanesos va ser clara, per exemple, en l'aniquilació dels camps de concentració de Sabra i Shatila.
No, camps de concentració de refugiats.
Camps de refugiats, perdó. Sí, camps de refugiats. Sí. Però que a la pràctica es van convertir en camps de concentració, una vegada van ser rodejats per l'exèrcit israelià i van permetre l'entrada dels falangistes libanesos a aniquilar absolutament la població civil que hi havia allà. Per tant, és un precedent que ja hauríem de tenir en compte. La posterior guerra civil, evidentment, del Líban també...
15 anys.
Correcte. La segona cosa que volia dir és que és evident que els atacs contra Israel des del Líban són injustificables. Ara bé, la posició d'Israel respecte a l'ocupació il·legal de territoris no té massa a veure amb que se li ataqui o no. Vull dir, la guerra del 67, doncs ja fa molts anys que va acabar, i ja heu citat el Golan, i allà està ocupat, i la població drusa, diguéssim, reivindica la seva reintegració a Síria, i Israel respon amb la mateixa resposta que fa en altres territoris, que és enviant colons, intentant ocupar d'una forma definitiva aquest territori. Exactament igual que a Cisjordània, des de la creació de l'Autoritat Nacional Palestina, no hi ha atacs significatius contra Israel, i la resposta d'Israel ha sigut enviar colons, impulsar colons, protegir colons que assassinen, que expulsen els palestins de casa seva, etc, etc, etc. Per tant, no és veritat que el fet dels atacs sigui el que provoca una acció geoestratègica per part d'Israel en el que és l'ocupació i massacre de població en determinats territoris.
El tema és...
No, no.
La pregunta era...
No era una pregunta, era una consideració, i que és evident que... La situació al Pròxim Orient i aquest conflicte etern arabo-israelià no és, vaja, no sé el que opina Tomàs Alcoverro, però sense una participació de la comunitat internacional, especialment dels Estats Units, que freni aquesta ànsia d'Israel d'ocupació il·legal de territoris i massacre de les poblacions pertinents, és impossible de frenar, més enllà de que puguin imposar-se militarment, que tenen tota la capacitat i més, al Líban i en altres llocs.
Totalment. De fet, avui Estats Units aprova una partida militar a Israel brutal, mentre està demanant un alto al foc. Vull dir que és una mica també curiós.
Totalment d'acord amb tu. A dintre d'aquest imbroglio que augmenta amb el temps, perquè hi ha nous factors que apareixen que abans no existien, hi ha un factor absolutament indiscutible, que és els Estats Units. Els Estats Units és el que té, únicament els Estats Units, els que té la possibilitat de, fins i tot, parlem francament, obligar Israel a complir enorme quantitat de resolucions de l'ONU que mai ha complert. Únicament els Estats Units. Vull dir que amb això, malauradament, la política europea amb aquest tema no pinta absolutament res. La política europea amb aquest tema es redueix a col·laborar a la reconstrucció dels barris o de les infraestructura, i, torno a dir, és un camp tancat dels Estats Units. Per tant, en aquest aspecte, sí, Podem donar les voltes que vulguem.
I més ara amb eleccions, que tampoc...
No influirà, evidentment, si el president és republicà ni demòcrata, no tinc cap dubte.
No influirà, no, però que sí que no prendran decisions ara perquè això podria posar en dubte el resultat també electoral. És a dir, prendre decisions ara... És a dir, que avui a les últimes hores s'anuncia un paquet d'ajuda militar de 8.700 milions de dòlars, és molt significatiu de que les relacions no interessa a ningú als Estats Units ara mateix trencar-les.
No, i és que a més crec que guanyi qui guanyi les eleccions nord-americanes, això no canviarà.
Exacte, perquè és això.
Però ara encara menys Joe Biden pot fer una cosa així, perquè això posaria en dubte a Kamala Harris. Sí, per la presència.
Kamala Harris és tan favorable a l'estat d'Israel i a donar suport com el president.
A part d'això. Estefania Molina.
Sí, hola, bon dia. Aviam, jo em pregunto, una mica vinculant-ho amb tots els episodis recents, fins a quin punt ara Israel ha dut a terme aquesta ofensiva de tanta magnitud, assumint la debilitat de l'Iran, perquè jo no hi entenc tant com vostè, evidentment, però pel que vinc llegint, l'Iran és un dels patrocinadors, aliats, promotors de Hezbollah. Aleshores, Iran també es troba ara en un moment on s'ha visibilitzat la seva debilitat. Vull posar un exemple. Quan van prendre represàlies que van llançar uns míssils contra Israel, va ser una mica més de fireta, perquè ja s'havia anunciat a la regió que això passaria, i havia estats de la vora que compartien informació amb els Estats Units, que és aliat d'Israel, perquè no fos tan dur l'atac cap a Israel, i tot això era la conseqüència de l'atac a l'ambaixada de l'Iran a Síria. Per tant, hem vist un Iran que no sembla que sigui tan fort en un moment on també, diguem-ne, que les relacions estan canviant a nivell geopolític. Ja no és Israel contra tothom. De fet, se sap que l'Iran està molest perquè Israel s'està portant millor amb Aràbia Saudita, hi ha apropaments, amb Jordània. Per tant, jo no sé fins a quin punt aquesta debilitat manifesta de l'Iran és també un dels motius que aquí està en joc, en aquesta guerra ja directa contra Hezbollah.
Tomàs. No has sentit l'Estefania? Ah, no estava sentit l'Estefania. Jo el volum, si no. Li preguntava per l'Iran.
L'Iran. És sí, sempre un tema.
La relació que existeix entre el fet que ara...
Deixa'm dir-te abans una altra cosa. A l'Iran no ens el prenem massa en sèrio. No ens el prenem massa en sèrio. Jo conec que l'Iran, relativament, és un país molt gran, molt important, des de la revolució de l'Imam Khomeini el 79. Però estic convençut que l'Iran sempre és objecte de caricatura i amb això els occidentals, no occidentals, som bastant imbècils. Perquè no entendre el que és l'Iran, no entendre que l'Iran no és únicament la dictadura de l'actual règim islàmic, és realment, al meu entendre, una falta, quasi diria, d'humanitat cultural. L'Iran és un país molt seriós. L'Iran és l'antiga Pèrsia. L'Iran és un... Jo, pel meu entendre, hi ha dos grans països a l'Orient Mitjà, Iran i Turquia. El tercer seria Israel, evidentment. Però, bueno, aquesta espècie de voler caricaturitzar l'Iran tan fàcilment, el règim de dels ayatoles, no et diré que és allò d'Espanya de Franco, però una mica així. No, senyor, no, senyor. I la meva, jo tinc una certa no teoria, perquè també l'Iran és un país molt difícil d'entendre. És un país, per exemple, en què els Estats Units, això a lo millor us farà una cosa rara a dintre del vostre coneixement. L'Iran és un país que està format per perses, azeris, turcomans, si no recordo malament, beluches, àrabs, i per tant és un país que els Estats Units sempre enfoca perquè es podria desgregar. És evident que els Estats Units està fent una política des de fa molts anys, els azeris, per exemple, i tothom està